Plèiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades.
Antoni Martínez.
Elisa Giner, que avui no ens acompanya, i Débora Escrivà. Juga a perdre la por i escriu a qualsevol paret de casa teua tots els noms que han omplit de llum la teua vida, per dir-los un a un i no sentir-te mai ni abandonat ni sol. Aquests versos de Miquel Martí Pol resumeixen molt bé la tasca que l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística i el Centre d'Autoprenentatge de València duen a terme a l'UPB i dels quals és director el nostre convidat Pepe Meseguer. Benvingut i bon dia, Pepe.
Molt bon dia. Bon dia, David.
Un any més, és un plaer tenir-te en el programa de Plèiades per tal de presentar les activitats que ha organitzat l'àrea a motiu de la Setmana per la Llengua. El nostre convidat naix a Múrcia, com ell diu, ja fa molts anys. Ve a València a estudiar i acaba quedant-se per sempre. Ja fa temps que és veí de Benimaclet i un veí molt compromès amb totes les activitats que es porten allí al poble. És enginyer industrial i doctor per la Universitat Politècnica de València. Actualment és catedràtic d'Universitat de l'Àrea de Coneixement de Física Aplicada. Com a investigador desenvolupa la seva tasca, com ell diu amb els seus amics, del Centre de Biomaterials i d'Enginyeria Tissular en el camp de l'aplicació dels materials polimèrics a la medicina regenerativa. Com a docent, tasca que desenvolupa des de fa més de 25 anys, ha fet primer classe en l'Escola d'Informàtica i ara mateix a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny d'aquesta universitat. Des de fa 6 anys és el director de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, com dèiem al principi de la presentació. Pepe, un any més. Estem així per presentar totes les activitats. Però primer ens agradaria fer un poquet un recorregut d'algunes de les activitats que no estan exactament dins de la Setmana per la Llengua, però sí que estan molt relacionades. Fa uns anys s'elaborava a l'UPB el Pla Estratègic. En aquest marc, quina valoració faries dels avanços que s'han fet en l'ús institucional del valencià a la nostra universitat, doncs, al llarg d'aquest any acadèmic?
Com en totes les coses, n'hi ha coses que funcionen millor i altres que no funcionen tan bé. Uh-huh. En els últims anys s'han produït canvis, pense jo, importants i molt recents. Per exemple, el canvi de denominació de la universitat i passar a ser Universitat Politècnica de València en la última reforma dels estatuts, uh-huh. Encara que és un canvi mínim i és simbòlic, i és representatiu, possiblement, de la imatge que vulgui donar la universitat.
És una imatge que podem pensar que ens dona el fet de pensar això, que el valencià és normal, la universitat es decideix per aquesta denominació, el valencià ha de ser normal, l'ús. És una imatge lingüística moderna i aposta per la llengua.
Efectivament, singularitza la universitat com una universitat pròpia de València, que té també una llengua pròpia. Mm-hmm. Bé, hi ha altres factors que jo pense que també van en el mateix sentit, no? El nombre de publicacions de l'editorial en València continua sent important, en formació cada vegada hi ha més sol·licituds per a cursar cursos de formació de llengua de valencià. Uh-huh. Hi ha una demanda que es desborda, no?, últimament. Però, per altre costat, també hi ha coses que no funcionen, pense jo, massa bé, com és la falta de protocols, de normes. S'actua més per la naturalitat, possiblement, que tinga l'ús del valencià, més que perquè existeixen unes normes clares a l'hora de l'ús de les llengües oficials. Uh-huh. Això ha portat, per exemple, que en la implantació d'estudis de grau veig clarament una disminució en la docència en valencià, en els crèdits impartits en valencià. També jo crec que ara està de moda parlar de multilingüisme i de universitats multilingües. Jo crec que ahir entraria tal vegada en competència l'anglès o altres llengües estrangeres en el valencià, clarament, no? Perquè el castellà no el discuteix ningú. Jo penso que el plantejament hauria de ser un poc diferent, perquè multilingüisme no vol dir que la universitat o els universitaris l'alumnat, el professorat, el personal d'administració i serveis siga plurilingüe, i cap a on s'ha d'anar és això, a una universitat multilingüe de membres plurilingües. I en aquest sentit jo penso que poden conviure perfectament el castellà, el valencià, les llengües oficials i llengües estrangeres o la llengua franca, l'anglès o altres llengües, no?
Sí, a més jo crec que, i amb això, doncs, jo trobo que Toni també compartiríem, no?, opinió, perquè l'anglès, el valencià ens pot servir moltes vegades, per exemple, la fonètica de valencià per a aprendre i reforçar sons de l'anglès, aleshores, això ho diem sempre a les classes perquè ho recorden els alumnes, i després per escriure fins i tot algunes paraules, per tant, com més llengües sabem, més riquesa tenim i fins i tot podem comprendre molt més doncs, els aprenentatges d'altres llengües, o sigui que...
Efectivament, jo crec que seria més un paràmetre de qualitat en la formació de nostres alumnes el que al final siguin plurilingües i puguen optar a treballs en l'estat espanyol, en Catalunya, les Illes Balears i tal, perquè tinguin una formació suficient en les dues llengües oficials, com el plurilingüe en el sentit de conèixer l'anglès o el francès o una altra llengua estrangera que es doni accés a treballar fora o a treballar en gent de fora, no? I pues, en aquest sentit ho dic. Jo penso que no és suficient el que en una escola tinguin un grup en el que donen dues assignatures en anglès si únicament és en un grup i dues assignatures en anglès. Jo penso que seria possiblement, i a lo millor estic clavant-me en temes que no em corresponen, no? Però pense en una formació en la que tots els alumnes tinguin assignatures i possibilitat de formació en castellà, en anglès, en valencià i, si és possible, en altres llengües més, no? Perquè ens oblidem que hi ha altres llengües que són també importants, no?
Tant.
No parlaré del xinès, però d'altres que són més pròximes i que són importants.
Indiscutiblement, el dominar el valencià juntament amb el castellà és... una base boníssima per a l'aprenentatge d'una tercera o una quarta llengua romànica o de l'anglès, que és, en molts aspectes és semblant a les romàniques, no? Especialment en el vocabulari. Però, en general, el fet de dominar més d'un idioma ja és en si molt útil per a que el cervell puga incorporar nous idiomes amb facilitat. El monolingüisme en aquest aspecte és negatiu perquè acostuma la persona que és totalment monolingüe a associar la paraula i el significat d'una manera fixa, cosa que li impedeix incorporar noves possibilitats de dir la mateixa cosa amb un altre idioma, no?
Ese tema a mi m'interessa molt, no?
Sí.
Perquè a mi és un tema que... No perquè jo ho tinc clar, perquè he llegit articles i documents que demostren que el bilingüisme permet incorporar més fàcilment terceres llengües, no?
Exactament.
I que, per tant, l'opció bilingüe, per exemple, en les escoles infantils, no? d'infantil, de primària, l'opció bilingüe, la d'immersió lingüística o la d'ensenyament en valencià, són les millors opcions de cara a aprendre anglès, francès, matemàtiques, coneixement del medi i de tot. I les dades estan per ahí. I moltes vegades es planteja com una decisió, com una... qüestió de llibertat de decisió entre valencià i castellà, quan la decisió és entre l'opció més eficaç, més òptima de cara a l'aprenentatge global, no? o decisions que no són tan òptimes, encara que ideològicament a lo millor siguin més d'acord amb el que pensa un pare o, un, o una mare. Però, en fi, bueno, això és un tema més de formació més bàsica que no d'universitat.
És molt interessant.
Sí, i de fet, una cosa, estem parlant de l'estudiantat i ara recentment he pogut compartir un curs amb els companys PAS d'atenció al públic en valencià. I el que hem arribat a concloure és que ells ja estan tenint la necessitat de tenir l'anglès a banda del valencià i el castellà com a formació. Clar. Perquè de vegades no poden atendre les demandes de gent que parla anglès, encara que siguin d'altres països, però l'anglès com a mínim sí que el saben. O sigui que no sols està la part, el PDI, és clar que l'anglès l'ha d'incorporar perquè la bibliografia moltes vegades solament va en anglès. Els estudiants per descomptat que han d'estudiar, però és que el personal PAS, i no solament el personal PAS que pugui ser tècnic en laboratori, sinó el que està atenent en els companys que estan en consergeria, per exemple, necessiten també aquesta formació. I en aquest curs es vaig animar i dic, doncs, no us ho deixeu, perquè us afavorirà tot el que acaba de comentar Toni. I a més és que és una necessitat que està, doncs sembla que no, però sí, ja tenen aquesta necessitat també. És molt interessant també aquesta part, perquè al cap i a la fi són la imatge de la universitat. Sí. No? I és molt interessant. Vaig compartir amb ells tot això, aquesta reflexió, i la veritat és que ens va agradar amb un tu totes les conclusions a què vam arribar.
Ja també pensem, a propòsit de tot això, no? Algun mite que pense que la gent té en el cap i que se'ls ha de desfer. L'ensenyament en anglès és algo que és necessari per als alumnes d'ací. No és necessari, no és la justificació, no pot ser el que tinguem milers d'alumnes Erasmus, perquè els Erasmus precisament venen ací a conèixer les llengües pròpies d'ací. A conèixer, pues, fonamentalment el castellà i el valencià, que és la llengua pròpia d'ací. I, per tant, no hem de justificar la necessitat de l'anglès en els alumnes Erasmus que venen de fora. Tal vegada la primera setmana, però a partir de la primera setmana no. I, en principi, igual que els alumnes que ixen de la nostra universitat i van a una universitat de fora, han de conèixer la llengua, o possiblement la llengua franca, no? Però moltes vegades la llengua pròpia de la universitat on van a estudiar un any o mig any o a fer el projecte final de carrera. D'igual manera, els alumnes que venen ací venen o en cert coneixement de castellà, alguns de valencià, o venen a conèixer les llengües que tenim ací. És la justificació dels Erasmus.
Molt bé. Canviant un poquet de tema, jo volia preguntar-te per una notícia recent. El govern balear aprova fa poc unes noves equivalències per als títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana que inclouen els certificats de les universitats valencianes i també els de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, de la Generalitat. La pregunta que volia fer-te és com han contribuït les universitats valencianes a aquesta decisió del govern de les Illes Balears i també com afectarà aquesta decisió la comunitat universitària de l'UPB.
Bé, de ja fa temps existia aquest reconeixement, encara que no adaptat al nou marc de coneixement de llengües. Ara, el govern balear ha fet dues coses. Una, que és adaptar al nou marc de coneixement de llengües, les denominacions dels cursos, i parlar específicament de cada universitat, en la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, tal, a l'hora de certificats i convalidar els certificats nostres per que reconeix el govern balear. A més, s'ha inclòs per primera vegada a la Junta, bueno, no sé si per primera vegada, però en l'anterior decret no reconeixia aquesta equivalència, també a certificats de la Junta Qualificadora de Coneixement de València. Això què implica? Bueno, en la Generalitat de Catalunya té la mateixa normativa, és a dir, que reconeix els títols de les universitats públiques valencianes i els títols de certificació de la Junta Qualificadora de Coneixement del Valencià. Això suposa que qualsevol alumne de la nostra universitat que tinga la certificació que emet la Universitat Politècnica de València o que emet la Junta Qualificadora de Coneixement del València pot optar a places de funcionari en les Illes Balears i en Catalunya. en igualtat de condicions de la gent que són pues de les Illes Balears o de Catalunya i que tenen la seva certificació. Per tant, és una opció de treball i, a més, és, hi ha molts alumnes de la nostra universitat que estan treballant en les Illes Balears aprofitant els nostres certificats, les nostres certificacions, per exemple, en ensenyament moltíssims. Moltíssims professors de dibuix de batxillerat en les Illes Balears són de, ex-alumnes de la Universitat Politècnica de València. Uh-huh. No puc deixar de comentar que no hi ha reciprocitat respecte de la Generalitat Valenciana amb els certificats de les Illes Balears i de la Generalitat de Catalunya. És més, no hi ha reciprocitat entre l'absurd arriba a que no hi ha reconeixement oficial dels certificats que emeten les universitats públiques valencianes, no? Per la Generalitat Valenciana, per la Junta Qualificadora de Coneixement del Valencià. Hi ha possibilitat de fer una sol·licitud individual, cada un, l'anar en el seu certificat, l'omplir instàncies, l'entregar papers i tal, la Junta, per a que es reunisca una comissió de convalidació i al final donen aquesta convalidació. Però de forma automàtica, com sí que reconeix el govern balear i la Generalitat de Catalunya, no.
Doncs això és un tema pendent que, en fi, que queda ahí damunt la taula i esperem que el que hi ha de...
Algú se l'haurà de mirar.
Sí, sí, sí. El que hagi de mirar és el que se ho mire.
Doncs sí, però el que passa és que trobo que ja fa un poquet de temps que està damunt la taula, però sí, sempre sí. Pot arribar-hi que algú s'hi decidisca.
Però està bé recordar-ho, està bé recordar-ho.
Sí, sí, està bé recordar-hi, tant que sí. Perquè a més és que és tot faena per a la gent i això és el que interessa promoure. Que hi hagi faena i en aquest cas, doncs, motivació perquè les persones, quan acaben, doncs, sàpien que com a mínim poden optar a treballar a la seva terra i altres possibilitats, que sempre està bé.
I més en aquesta època.
I més en aquesta època, sí senyor. Aleshores, anem ara un poc al món de les xarxes socials. L'àrea ha entrat, doncs enguany, en Facebook. Aleshores, volíem parlar una miqueta, Pepe, amb tu sobre què ens aporten aquestes xarxes socials al món acadèmic i a l'àrea en particular.
Bueno, en Facebook ens aporten amics, no? És amic, uh-huh. Lo de tindre amics que no... De sobte el trobes que tens moltíssima gent que són amics. Jo penso que és com una ona que és inevitable el pujar-se damunt de la ona i l'anar en ella, no? Uh-huh. Jo penso que tota la gent, no únicament la gent jove, tota la gent s'ha incorporat, ha entrat en tot el tema de les xarxes socials, que és una bona eina de comunicació ràpida, efectiva, i bueno, pues ahí estan les dades. Uh-huh. Nosaltres pues ens hem incorporat, no únicament nosaltres, en la Universitat Politècnica de València hi ha, pues, per exemple, la biblioteca i algun altre servei que ha entrat també, per exemple, en el Facebook, en tindre un perfil de Facebook. I pues el Twitter dona a lo millor menys possibilitats de, per exemple, d'imatge i de tal, no? Però que també per a una comunicació ràpida pot servir. I jo crec que vosaltres teniu projecte d'utilitzar Twitter així en el vostre programa.
En breu entrarem en el Twitter.
Pues, jo crec que està molt bé. Uh-huh. Ara estava intentant obrir el Facebook de l'àrea, però no tinc quasi connexió. Però jo crec que tenim de l'ordre de 300 i pico amiguetes i els que tenim, pues, informats de les nostres activitats i en els que intercanviem informació. I bé, jo penso que és interessant i que per ahí van les coses ara, no?
Doncs sí, tant que sí.
Bé, i continuant amb el món de les noves tecnologies, l'any passat es va encetar una pàgina web dedicada a Raimon i promoguda per l'àrea, per la PNL. Com ha sigut rebuda aquesta iniciativa per part de la comunitat universitària i també per part del món de la música?
Bé, no tenim dades de com està. Està, quan fas una búsqueda ara en Google de Raimon, pues és Raimon, uh-huh. I les que quan els enllaços que apareixen, els primers són de YouTube i de música, però és que siguin de continguts, la nostra, després de la Wikipedia, és la que es trobaria a continuació. Crec que també hi ha una altra pàgina web, però de tota manera sí que és una pàgina web molt més completa, és la més completa que hi ha, amb informació sobre Raimon. A més, per a nosaltres la satisfacció més gran és que Raimon i la seva dona, Annalisa, estan molt satisfets de la pàgina web, de la documentació que hem posat. Ells han revisat la informació i per a nosaltres això és valuós, no? L'anar a poc, l'anar completant-la i bueno, estem complint, pense, que amb un deute que la nostra societat tenia en Raimon i li toca a la universitat pues, el mantindre aquesta documentació, no? Viva, no? Tenim també un blog en el que a poc la gent va incorporant pues, anècdotes o curiositats o pues, la fotografia d'una entrada d'un concert històric de Raimon o historietes així particulars i que d'una manera més...
Enriquint-se.
Sí, i més personal, no? De cada un, el que ha significat per a Ramon, en Raimon per a ell, pues, va enriquint-se.
La veritat és que la iniciativa va ser molt bonica. Nosaltres vam anar a la presentació que es va organitzar i va estar molt bé, molt bé.
I convidem els nostres oients a que entren en la pàgina web i consulten tota la informació tan interessant que hi ha.
www.upv.es/Raimon, tal qual.
Doncs ja tenim l'enllaç, aleshores podem entrar i d'ací una miqueta.
O si ho fan en el motor de cerca, és un dels primers resultats, com ens diu
Pepe. Exacte. Doncs continuem amb el món de la música. I si l'any passat, doncs, el protagonista va ser Raimon, a la PNL enguany ha sigut el tall. Per tal de celebrar la trajectòria de 35 anys de música mediterrània, s'ha organitzat una exposició que just va acabar ahir mateix i, a més, el tall va oferir el dia 31 de març, era, Pepe?
Crec que sí.
31 de març va oferir un concert al qual van poder assistir i va estar fantàstic, la veritat, en què van repassar 35 anys i van presentar, si no recordo malament, també el disc nou que tenien, no? Cavallers, Vergonya, Cavallers, Vergonya.
Vergonya, Cavallers,
Vergonya. Que el recomanem completament des d'ací. Quina valoració faries de tota aquesta iniciativa? I després, et llanço una pregunta. Us heu plantejat també dir-los que tenen una pàgina oficial? O què?
Bé,
estaria molt bé, també. Sí. A banda de la de MySpace que tenen i tot.
El problema moltes vegades és de recursos, no? Si depèn de nosaltres, estem un poc al límit. Això ho sabeu vosaltres perquè esteu treballant allí, no?
Pot ser un projecte que estigui damunt la taula, seria ben bonic també.
L'exposició d'Altai no és nostra, la va organitzar junt al Tall la Universitat d'Alacant. I el que hem fet ha sigut traslladar-la així i completar-la en algun material addicional, però bàsicament és l'exposició d'Alacant. I per tant, d'alguna manera, jo diria de la Universitat d'Alacant a lo millor que ells organitzaren la pàgina web.
Exacte, sí, tant que sí,
si és possible,
molt bé.
Si és possible, ja parlarem amb ells a veure si és possible.
Nosaltres els podem donar el suport perquè tenim experiència i anissaré.
Per això ho veiem.
Jo crec que d'alguna manera estem reconeguent a gent ja major, perquè tant Raimon com els components històrics del Tall són ja gent major, per així dir-ho, no? Estem reconeguent el seu treball, la seva trajectòria i fent justícia. I en el Tall jo pensé que ens tocava. Pues és un grup que ha revitalitzat i ha dignificat, no? Li ha donat qualitat al folk valencià i a més pues s'ha implicat d'una manera molt important també a nivell de defensa del país valencià i dels seus arrels, no? Però des del punt de vista musical jo penso que han complit un treball fantàstic, no? Lo previ possiblement al Tall, encara que al Tall jo penso que coincideix, vosaltres a lo millor ho sabeu millor que jo, no? En el treball d'Alimara i d'algun altre grup que en aquesta mateixa època comença a recuperar el folclore valencià que fins a aquest moment havia estat en mans de la secció femenina del Movimiento Nacional, no? De Falange i tota aquesta gent, no? Que havien sigut durant el franquisme depositaris, entre cometes, del patrimoni de cultura tradicional. I en aquest sentit jo penso que és fantàstic. Alguns dels seus components, crec que és Vicent Torrent, no únicament com a component del tall, sinó en la fonoteca de la Generalitat Valenciana, treballant en la fonoteca de la Universitat de la Generalitat Valenciana, recuperant cants tradicionals i músiques que estaven perdudes i pues, anant-se'n la gravadora i fent a la gent cantar i per tot arreu del País Valencià, han fet un treball magnífic que està pues, ara per a l'estudi de tota la gent que estigui interessada, no?
A més de les cançons, és que és això, és la trajectòria, sonen frescos, sonen joves i aleshores jo trobo que tenen molta més encara més faena a fer, no? Perquè les veus són fantàstiques. Va ser una cosa, quan cantaven a capella allò era meravellós. Allò era meravellós, o sigui, el compacte era una meravella. M'ha agradat molt.
Bé, i són 11 anys ja, però 11 anys consecutius s'organitzen les activitats culturals de la Setmana per la Llengua de l'UPB, que enguany són des del 16 fins al 19 de maig al campus de València Ciutat. A Gandia seran el 5 de maig i a Alcoi el 19 de maig. La pregunta que volíem fer-te, Pepe, quines activitats hi ha programades enguany per aquesta setmana de 2011? I n'hi ha cap en especial que vulguis destacar?
Bé, un detall, no? Són quasi un mes després de quan hauria de ser.
Seria però benvinguda, siga la setmana per la llengua.
Però és que enguany la Setmana Santa i Pasqua pues, compliquen les coses, no? L'any lunar, no?
És el problema de tenir les festes lluna, mòbils, sí.
La lluna complica les coses, no?
Sí, sí.
Però, en fi, tot siga bo per la festa. Lo important és un poc el divertir-se. Sí, fem moltes activitats, com sempre ho intentem en uns quants dies, el fer algo de teatre, de música, de presentació d'algun llibre. Enguany sí que pues fem algo que és un poc novedós i que ja veurem com és, perquè és un poc arriscat, el fer un macroconcert, per així dir-ho, en el pavelló poliesportiu, per primera vegada en vez d'una sala pues més reduïda com el Paraninfo o el Nexus. Ho farem en el pavelló poliesportiu de la universitat, un concert en dos o tres grups valencians. I a banda d'això, pues, ja dic, lo de sempre, teatre, música, algun taller també ha funcionat molt bé, el taller de doblatge que vam fer així en el campus de Vera. I es farà també en el campus de Gandia, que tenen comunicació audiovisual. En Gandia també faran pues, una fira gastronòmica i menjaran un poc, menjars tradicionals.
Que interessant també, que saborós.
Sí. Que sort que tenen a la Safor.
Sempre.
En Alcoi sempre els agrada qüestions relacionades en la literatura i en guany també faran una lectura col·lectiva. Coordinats en la Universitat Sènior. I en fi, pues, tot el que siga així un poc de festa relacionat en la llengua i en l'ús del valencià pues, estaria dins d'eixa setmana.
El programa més o menys els companys de dinamització el tindran a punt en dues setmanes aproximadament i girarà la notícia.
Sí, estem avançant alguna cosa ja que estàvem parlant de Facebook i estem avançant alguna cosa a través de la pàgina de Facebook, sobretot el tema del concert del pavelló poliesportiu. Pues estaven donant alguna pista per ahí de per on podien anar estirs. Perquè hi haurà possiblement alguna sorpresa.
Ah, caram.
Alguna sorpresa important.
Doncs haurem d'estar pendent ja del Facebook. Més que mai.
Sí, sí, sí. Bé, una de les... perdó, aquesta te tocava tu.
No, endavant, Toni, sense pegues.
Ho faig jo? Vinga. Endavant. Una de les activitats és la presentació de l'obra guanyadora del tercer premi Carles Salvador. Tinc diverses preguntes sobre això. La primera és a qui s'adreça aquest certamen i qui pot participar-hi?
S'adreça a tothom i pot participar-hi tothom. Únicament no recorde així de cap les, pues, quines normes ha de seguir, d'extensió, de, però ha de ser escrit en valencià. Per tant, per a qualsevol autor de l'àmbit lingüístic o que conega el valencià i que vulgui escriure un llibre de poemes. En la convocatòria, pues, estan totes les característiques tècniques que ha de reunir eixa obra, però són les habituals d'un concurs de poesia. Té una dotació, jo crec que interessant, de 3.000 euros.
Molt interessant. I
a Bellidor.
No està mal, no?
No, sí, sí.
I actualment és l'únic premi de poesia de la Universitat Politècnica de València. Abans n'hi havia un premi de poesia també en castellà, però ara únicament està el premi de poesia en valencià. Uh-huh. El Carles Salvador.
I enguany, qui ha guanyat aquest certamen?
Pues Josep Vicent Llorca, una obra que es diu Pedra de resposta, i bueno, pues el, crec que el jurat va discutir prou, perquè per primera vegada en l'acta no apareix per unanimitat, per majoria. La qual cosa assenyala que ja va més...
Una qualitat important.
Sí, sí. No, això sempre, des del principi, hem tingut una participació important i una qualitat també molt important. Un poc per recordar els premis anteriors, el primer premi el va guanyar Eduard Marco, que és un escritor molt jove i que va presentar una obra, sembla ser que molt interessant. Jo no sóc especialista, però molt interessant. Però el segon any la va guanyar un poeta consagrat, Joan Navarro, a Desjoc, i pues, en una obra d'una qualitat molt rellevant. I jo pense que això va un poc...
impulsar.
Sí, no, i que va de boca a boca el tema de que és un premi en el que té cabuda tant gent consagrada com gent jove. I bé, jo penso que aquesta línia és molt interessant i és de prestigi, es presenten obres de tot l'àmbit lingüístic i el jurat també és un jurat de molta categoria, no? I també això jo penso que dona prestigi al premi, el que estiga Marc Granell o el que estiga Manuel Rodríguez Castelló, Àngel Gregori, Francesc Calafat, Vicent Berenguer.
I dins de les activitats de la Setmana per la Llengua hi ha, com hem dit, la presentació d'aquesta obra guanyadora de enguany. Sí. Quan i com es presenta aquesta obra?
Pues la presentarem el 17 de maig en el Paraninf de la Universitat. Des de la primera vegada, des del primer premi, vam optar per un acte de presentació un poc diferent de l'habitual, en el que fora dins d'un cert espectacle. L'any passat, per exemple, va estar Marina Rossell i pues ella cantant i Àngel Gregori llegint, recitant poesia. Jo pense que va ser un acte molt, molt bonic. Enguany, la presentació de l'obra guanyadora serà junt a un concert d'Artaica que jo penso que també inclouran en l'espectacle lectura de poemes de l'obra guanyadora o d'alguna altra obra i bueno, pot ser molt, molt, molt bonic.
Una proposta que no ens podem perdre, la veritat és que no. De la mateixa manera, tampoc ens podrem perdre d'una de les activitats que hi ha, és dilluns 16 de maig, ja programada l'actuació de Toni Albà, el rei del Polònia, de TV3. Per què s'ha triat aquesta actuació, Pepe?
Bé, lo que seria la teoria. La teoria seria que intentem portar a gent que pugui ser atractiva i de tot l'àmbit lingüístic.
Exacte.
Per tant, pues, això ho reuneix Toni Albà i tota la gent que intentem portar. Val? Portaven algun temps en el que entre les opcions que teníem estava la de Toni Albà, no? Però enguany possiblement pues, siga més adequat, no? Per tot el tema de la TV3.
Això volíem comentar. Hi ha una miqueta esperit de crítica i reivindicació?
Home, clar. Jo pense que ha sigut una pèrdua injustificada de tot... però completament injustificada. La xarxa Vives, la xarxa d'universitats a la qual pertany la Universitat Politècnica de València, l'ha dit molt clarament, l'ha expressat molt clarament, el seu rebuig, aquesta decisió, i jo pense que és, pues, ha deixat, ens ha deixat els que disfrutaven de la TV3, o no únicament de la TV3, dels quatre canals que emitien de la TV3 en el TDT, ens ha deixat, però possiblement sense moltes opcions. Això és bo per a determinades coses, per exemple, per a la lectura és molt bo, no? Perquè, donat que és tan avorrit el panorama televisiu, pues molta gent jo crec que s'ha decantat per la lectura i està bé, no? I altres pues, hauran decantat pues, per la nit pues, a ser més carinyosos o a coses per l'estil, no?
O també a connectar-te a internet i aleshores anar fent-te tu la teva tria també, de programes, sí. Perquè TV3 doncs, té l'opció de poder
TV3 a la carta.
A la carta, exacte. Entrevistes molt bones.
De tota mena de programes. El Polònia mateix, per exemple.
Polònia, amb tot el recull que té, que no comentarem així algun dels nostres preferits, perquè no s'escau, però que tots sabem. Aleshores, doncs sí, és una situació una pèrdua. De fet, volien comentar això, un poquet del tema que és que ja has introduït tu de TV3 i l'adhesió de la xarxa Vives i, per tant, la Universitat Politècnica al rebuig.
Pepe vol afegir alguna cosa més sobre això o passem a un altre tema?
Sí, bueno, jo ho trobo completament injustificat si no és per una sèrie de prejudicis que determinada gent té, no? I que o que s'utilitzen de forma política, però no té cap sentit que després de, pues no sé, a lo millor 25 anys, no sé quants anys faria que en la meva finca van decidir posar l'amplificador de la TV3, no? Que després d'aquesta quantitat de temps i de que no hagi passat res, perquè no ha passat res, el que pensen que ara és el moment de tancar, no? Jo penso que és una tonteria. I que ens ha deixat pues, sense una televisió de qualitat, perquè només fa falta el pensar si seria possible, seria viable un programa com Polònia en el Canal 9. I simplement fent aquesta imatge...
Si el canal fora nou, és possible.
Molt nou,
Molt nou. Tan nou que s'hauria de muntar doncs, una televisió paral·lela, això no seria impossible.
Bé,
res.
Estem desvariant, eh?
No, estem dient coses massa correctes, que no és igual. Vale. Deixem córrer.
Bé. Passem a un altre tema. Pel que fa a la música, que ha sigut una activitat molt important en altres edicions de la Setmana per la Llengua, enguany quins grups i cantants tindrem el plaer d'escoltar?
Bé, així en la Universitat, en el campus de Vera, ja us he comentat que Arteica, que és un grup pues, relativament recent i que acaba d'editar un disc molt interessant, és una molt bona opció, ha tingut molt d'èxit en la presentació del seu disc i pensem que serà molt interessant. En reserve un poc la programació del pavelló poliesportiu, però segur que agradarà.
I després, és una sorpresa, sí, seguir-la per Facebook, sorpresa. No? En APP, seguir-la
per Facebook.
Ara us deixem ahí en la incògnita.
I després, en Gandia i en Alcoi, tindrem un concert d'un grup amanida Peyot,
sí.
Tant en Gandia com en Alcoi, que també esperem que siguin divertits i que la gent se ho passi bé.
Doncs res, més o menys trobo que podem anar acabant, de fet, no? O afegim alguna cosa més, Toni?
Sí, sí, Pepe vol afegir alguna altra cosa.
Sí, perquè volíem parlar d'Artaica i ens ho has comentat.
Vale. Bé, pues, no res, que sempre que m'inviteu estic molt a gust, que xerrem de coses a lo millor que no ens esperem.
I desvariem alguna vegada.
I desvariem, però
jo crec que estem més rectes que mai.
Sí?
Jo crec que estem molt encertats.
És que, però... això, és que això forma part del programa. Això que les digressions i les coses forma part de l'esperit de Plaiades.
Sí, jo crec que estem molt assenyats, de fet.
Clar que sí.
Bé. Doncs ens agradaria a Toni i a mi... i a Elisa, que no ens acompanya avui també, que convidaris els nostres oients i tots els membres de la comunitat universitària a participar en aquestes activitats un any més. Perquè millor que tu...
Sí, clar que sí. Que vinguin, que gaudissin de les nostres activitats i que no únicament en la setmana del 25 d'abril, que serà en maig, uh-huh. També en totes les activitats que intentem organitzar al llarg del curs, no?
Uh-huh. Exactament.
I sobretot el que jo invito a la gent a que utilitzi el valencià, a que escolte el valencià, a que intente parlar en valencià encara que no siga la seva llengua materna. I jo penso que si entre tots fem un poc, pues possiblement aconseguirem el que al final els nostres nets i rebesnets i tal parlen com a mínim tant com es puga parlar ara o més, si no més, en valencià, i haurem contribuït a que es mantinga pues el més important del nostre patrimoni cultural, no? La llengua.
Uh-huh. A més que parla el valencià i usar el valencià forma part del plaer de ser valencià.
Sí, això sona molt antic, no? Sona molt antic. Jo quan vaig vindre així a València, per ahir, per els carrers, una de les pintades que posaven, perquè era temps de pintades,
sí,
era parlem valencià. Bé, doncs pues reprenem el tema, parlem valencià, d'una forma divertida, sense dramatisme, sense crispació, perquè volem i perquè ens apeteix.
Molt bé.
Mm-hmm. Molt bé, gràcies Pepe un any més per estar amb nosaltres i compartir el programa de Pleiades, que també fa la seva faena tots els anys i que ja en portem uns quants, i doncs és un gust que puguem continuar treballant així tots divendres. Moltes gràcies.
Moltes
i molt
gràcies,
bon dia.
Pepe.
Adeu.
Adeu.
I ara passem a escoltar un tema d'Artaica, que es diu Picaina. Ens agradaria fer una presentació especial perquè, com hem dit abans, estaran el dimarts, dia 17, a les 8 hores al Paraninf. Aleshores, és un grup que és un nou projecte sorgit a València amb Mara Aranda a la veu, Agustí Vidal, clarinet i violí, Sergi Rajadell, piano i Xavi Fol, contrabaix. Són uns músics d'àmplia trajectòria en la música d'arrel. Aleshores, aquest grup naix en la confluència de diversos bagatges artístics i estètics, creant un so genuí i una visió inèdita i contemporània de la tradició. Artaica fa evolucionar la música tradicional de manera subtil, partint de la premissa de culte i respecte a la bellesa. Us recomanem molt aquest concert del dimarts, dia 17 a les 8 hores, i dediquem a l'àrea aquesta cançó i sobretot a Anna Codonyer, que sabem que li agrada molt.
Al Paraninf.
I al Paraninf, com ha dit Toni. És al Paraninf.
Si canté com a mi em cantava el pare, no és perquè estigui, crec que em manque, sinó que espero que les coses, si no estiguen quan s'escauen, el temps se les menja prontes. esperé l'orgull de cantar-la, sinó que esperé enyorança. Ocells volen pels aires del món, si topeu amb els que ens falten, dieu-los que les que deixen.
Plèiades, millorem el llenguatge.
Enguany se celebra el centenari del naixement d'Enric Valor. Molts són els homenatges i l'equip de Plèiades es vol afegir a aquesta celebració, des de l'apartat que du el nom d'una de les obres de lectura obligada per a aquells que ens estimem la nostra llengua, Millorem el llenguatge, publicada l'any 1979. D'aquesta obra hem triat els mots recolzar i refermar. Tot seguit, escoltem les frases que Toni ens lleig.
Estava tan cansat que em vaig recolzar damunt la taula i em vaig adormir. L'escala no cal que l'aguantes tu, pots recolzar-la a la paret.
Enric Valor ens diu sobre el verb recolzar que originàriament volia dir sostenir-se damunt d'una cosa amb el colze. I d'aquest sentit s'estengué prompte a la idea de sostenir-se, descansar sobre un suport. Ja segons cita el Diccionari Català Valencià-Balear, trobem aquesta excepció en el tirant. Lo rei Artús tenia l'espasa recolzada sobre los genolls. En ús pronominal, recolzar-se significa sostenir-se en una posició inclinada, fent descansar els colzes, l'esquena, etc. sobre un suport. Pel que fa al mot refermar, Enric Valor ens comenta que ja des de temps molt antics, a banda del seu sentit primitiu de tornar o fer ferma una cosa, prengué també el sentit de recolzar, però sols com a transitiu, és a dir, recolzar alguna cosa. En aquest sentit ja l'usava l'escriptor valencià Jaume Roig en el segle XV en la novel·la Envers l'espill. Veiem un exemple. Pedra molt ferma amb què es referma tot lo senat. Podem afegir el que Enric Valor conclou sobre tot això. Diu que tant el verb recolzar com recolzar-se i refermar són completament vius en tota la nostra àrea lingüística, i no tenim necessitat d'usar, com 60 vegades, els barbarismes apoyar o apoyar-se. I ara continuem millorant el llenguatge amb Enric Valor i us demanem que penseu què vol dir aquesta frase quan la diem en valencià. Escoltem el que Toni ens lleig.
Vindràs al concert dels Artaica? Encara no m'has tornat mot a hores d'ara.
Aquesta frase, no tornar mot, es diu quan una persona no dona resposta d'alguna cosa que li han demanat. I ara escoltem un grup valencià que tots heu anat a concerts i recentment han estat per ací. és Obrint Pas, amb la seva música d'estil folk, punk, i aquest grup, que es forma del 93, es caracteritza també per barreja de rock, ska, hardcore, reggae, amb tocs de música tradicional. Escoltem, doncs, la cançó que hem triat per avui.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
Aquesta setmana, Joan Fuster continua fent-nos de guia pels carrers i les places de Xàtiva. Toni?
Per una de les travessies del llarg passeig de l'Albereda, arbres, casinos, posades, ens endinsem a la població per arribar al carrer de Montcada, el més vell de Xàtiva. Aquest carrer va reunir en els seus bons temps gran part del patriciat local, que no era curt en nombre ni en poder, i allí continuen, nostàlgiques dels seus residents senyorials, les velles cases pairals, àmplies, obagoses, amb arcades i escales als patis, ràfecs i finestres ornamentals, i silencis embalsamats en tots els racons. El conjunt es manté millor en el seu caràcter i la seva solidesa que, per exemple, de barri nostre semblant, el carrer de Cavallers de València, i recorda vagament el seu homònim de Barcelona i tants d'altres de Palma de Mallorca. La reminiscència aristocràtica d'aquestes edificacions, gotitzant o renaixentista, desemboca en una tèbia placeta immediata, on una font del segle XV continua rajant impertèrrita per les seues pedres rosegades i venerables. Un parell de carrerons, sempre cap amunt, ens menen a l'Església Major, que els indígenes anomenen la Seu, tot i que la veritat és que mai no fou seu, seu episcopal, sinó solament col·legiata, i això des del 1413. La construcció actual fou començada a finals del segle XVI i encara a principis del XX estava per acabar. Amb tres naus, creuer i girola, clàssica en el seu estil, fa una certa impressió de monumentalitat. Els papes nadius l'ompliren de privilegis eclesiàstics i de riqueses artístiques. D'aquestes, però, en queden ben pocs rastres. En l'interior desmantellat encara es poden contemplar algunes taules interessants, de Jacomart, entre d'altres. A la mateixa plaça de la Seu, l'hospital presenta una curiosa façana, on es combinen el gòtic florit, els indicis d'un renaixement precoç i uns severs traços de neoclàssic. Des de la Seu podem tornar a la placeta final del carrer de Montcada per aconseguir des d'allí l'església de Sant Pere, amb apreciables retaules quatrecentistes, i eixir de nou a l'Albereda, ara prop de la font de les 25 canelles que l'acaba. D'ací arranca la pujada al Calvari, amb el zig-zag ritual d'aquests viacrucis valencians. O també, des de la Seu, podem anar en direcció contrària, a la recerca d'allò que antigament fou Almodí, i avui està habilitat per a museu municipal. Aquest museu, a part la particularitat de tenir Felip V penjat als peus, conté un bon repertori de coses interessants: pintures, làpides, escultures, poc del molt que la ciutat hauria de conservar dels seus segles gloriosos. Cal assenyalar-hi la pica d'una font àrab del segle XI, amb figures tallades, circumstància, segons sembla, excepcional. En les nostres anades i vingudes, la Xàtiva quotidiana i popular, de carrers costeruts, places recolectes, cases emblanquinades i temples escampats, se'ns obri en gracioses perspectives.
I la pregunta d'aquesta setmana és la llitx, Toni.
Fuster esmenta que a l'interior de la col·legieta de Xàtiva podem veure's algunes taules interessants, de Jacomart, entre d'altres. Ens podríeu dir el nom complet del pintor valencià del segle XV, conegut amb el sobrenom de Jacomart?
Val, la tornem a repetir perquè prengueu bona nota.
Ens podríeu dir el nom complet del pintor valencià del segle XV, conegut amb el sobrenom de Jacomart?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià. Us la diem cav-vera@upvnet.upv.es. Tornem a repetir l'adreça: cav-vera@upvnet.upv.es. Passem ara a resoldre la pregunta de la setmana passada, en què us preguntàvem: com es diu el nom del rei que regnà a la taifa de Valencilla després de l'expulsió dels almohades? I la resposta correcta és la llitx, Toni.
Després de l'expulsió dels almohades, fou rei o emir de Valencilla Zayan ibn Mardanish, nascut a la ciutat d'Onda, a la Plana Baixa. L'any 1229, Zayan encapçalà una rebel·lió contra el governador almohade de Valencilla, Zayd Abu Zayd, i aconseguir fer-lo fora del càrrec. Abu Zaid havia arribat abans a un acord de vassallatge amb el rei Jaume I, cosa que havia de facilitar aquest darrer la conquesta del Regne de València, i per aquest motiu molts musulmans el consideraven com un traïdor. Zayan, vençut per Jaume I en la batalla del Puig de Santa Maria, es va fer fort a la ciutat de València. El 1238, Jaume I va assetjar aquesta ciutat, ajudat pel mateix exgovernador almohade Zaid Abu Zaid. Zayan, en veure's envoltat de tropes cristianes, demanà ajut als sobirans musulmans, però només l'emir de Tunis l'escoltà i envià a València un estol de 12 naus, que arribaren fins al grau de la ciutat. Però no hi gosaren desembarcar, ja que la muralla de València havia començat ja a ser atacada i incendiada per Jaume I. Després de 5 mesos de setge, com que a la ciutat escassejaven els aliments, Zayan, perduda tota esperança de socors, inicià els tractes per a rendir la ciutat a Jaume I. La mateixa València que havia resistit 2 anys al Cid només suportà 5 mesos l'atac de Jaume I, proveït de millor maquinària de setge. Així, Zayan es rendí i lliurà a Jaume I la ciutat. Zayan va pactar llavors amb Jaume I la seva eixida i la dels seus de les terres valencianes a través del port de Cullera, cap a Tunis, on el darrer rei o emir de València moriria anys més tard.
Aquesta setmana la persona guanyadora és Rosa Miralles Pastor. Rosa, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera. Ajudes,
formació,
cinema, concerts,
tot ara
en l'agenda de l'àrea de promoció i normalització lingüística.
Val, i ara us comentem l'agenda per aquest cap de setmana amb una activitat ben interessant. Un any més, la UPV participa en les trobades d'escoles en valencià amb l'organització d'un taller adreçat a xiquets i joves. Enguany, el joc de les parelles, que treballa la memòria visual i que pren com a base les titulacions que s'imparteixen a la nostra universitat. Entreu a la pàgina de l'àrea www.upv.es/APNL i veureu tota la informació. No us ho podeu perdre. Han intervingut
Antoni Martínez
i Débora Escrivà. I tant Toni com jo mateix ens acomiadem fins la setmana que ve. I us convidem a participar en totes les activitats d'aquesta setmana del 25 d'abril, que Toni hem quedat que era... Tenim així tots els papers. Era del 16...
Del 16 al 19 de maig,
del
no?
Del 16 al 19 de maig, sí senyor. Aleshores, en un principi, si voleu informació, seguiu el Facebook. Ja us ho hem dit tots els abans quan estàvem treballant, entrevistant Pepe Meseguer. Allí podeu trobar tota la informació.
Sí, ho tinc així. Del 16 fins al 19 de maig al campus de València Ciutat, a Gandia el 5 de maig i al COI el 19 de maig.
Perfecte, ho hem recordat. Però estigueu pendents de la nostra pàgina web i sobretot del Facebook, que necessitem que tenim molts amics, a banda de 300 més encara. I el que volem dir-vos, Antoni Conyó, és que us desitgem bones vacances, perquè altes o baixes, per abril, les Pasques.